Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
L'actual president de Cuba, Raúl Castro, ha presidit juntament amb els membres del seu govern l'homenatge que s'ha fet avui a Fidel, el germà del líder mort. S'ha desplaçat fins a la plaça de la Revolució de l'Havana i ha renovat el jurament al llegat del qui va ser el líder d'aquesta revolució i president de Cuba entre el 1959 i el 2006. Les cues dels cubans que han volgut dir adéu a l'exmandatari s'han repetit en les hores prèvies al funeral d'estat, una cerimònia que plegarà delegacions internacionals a la plaça de la Revolució de l'Havana diumenge vinent. I encara més temes de l'actualitat. Recordem que el govern català ha aprovat avui uns pressupostos per al 2017 que preveuen més de 5 milions per al referèndum d'independència. El vicepresident Oriol Junqueras ha presentat el projecte de comptes al Parlament davant de la presidenta de la Cambra, Carme Forcadell, en un acte protocolari en què Junqueras ha reiterat que són els millors comptes possibles. El projecte de pressupostos s'ha aprovat, com dèiem, avui, i el 20 de desembre es preveu que es votin les esmenes a la totalitat. El ministre Rafael Català ja ha dit que estudiarà impugnar-los si els números inclouen la partida per al referèndum d'independència. Recordem que avui s'ha celebrat el Giving Tuesday, el dia per donar. Aquesta campanya, que té com a objectiu incentivar les bones accions de les persones, es va crear als Estats Units el 2012 i a Catalunya es van recaptar l'any passat 400.000 euros. A tot l'estat espanyol, perdó, es preveu que aquest any es dupliqui aquesta xifra amb la participació d'una vintena d'entitats entre ONGs i fundacions. I també és notícia avui l'accident tràgic d'un avió que volava des del Brasil fins a la ciutat colombiana de Medellín. Han mort 75 persones i 6 han sobreviscut. L'avió portava l'equip esportiu del Chapecoense, que anava des del Brasil a jugar la Copa Sud-americana a la final contra l'Atlético Nacional de Medellín. Fins aquí l'actualitat. Seguiu en sintonia amb Ràdio Estel. Us deixem amb el programa de Família i Educació, Paraules d'Amor.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ets una empresa? Vols vendre més, més lluny i millor? Des d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsem el teu negoci. Et connectem a la innovació i a noves oportunitats per augmentar el potencial de la teva empresa i t'acostem al finançament. Aprofita les nostres oficines exteriors per portar el teu projecte ben lluny. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Generalitat de Catalunya.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road just for... Grans Històries, el programa de relacions intergeneracionals de Ràdio Estel, ha guanyat el Premi Fundació Cerco Habitae, l'espai dirigit i presentat per Oriol Casals amb la participació de la residència Roca i Pi i l'Escola Mare de Déu de la Salut de Badalona, ha estat premiat pel tractament de la realitat de les persones grans i la difusió dels seus valors.
El secret de la felicitat no està en fer sempre el que un vol, sinó en voler sempre allò que es fa.
Lleó Tolstoi, escriptor. Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. podem ajudar els nostres fills a ser millors estudiants? Els hem d'ajudar a fer els deures? Com podem orientar-los per encertar a l'hora de triar què volen estudiar? Els estudis és un dels temes que més preocupa les famílies. Dediquem moltes hores a parlar-ne amb els fills o a fer tutories amb l'escola per tal d'afavorir que tinguin un bon rendiment i uns bons resultats acadèmics. Per aquest motiu, avui volem dedicar el Paraules d'Amor a parlar de l'estudi dels fills. Us donarem alguns consells per crear un clima de treball a casa, ajudar a establir un horari realista i, sobretot, com educar-los en la voluntat i en l'ordre. Però també cal que les famílies siguin conscients que la formació dels fills no passa només per tenir bones notes a l'escola. La persona és una unitat i els resultats acadèmics només en són una part. Sí que és important ajudar-los a que puguin accedir a una carrera amb sortida, però encara és més important formar persones que se'n surtin. És a dir, que tinguin capacitat de treball, molta empatia i que es puguin adaptar a qualsevol ambient laboral. Pares, fills i professors, estem junts en aquest viatge al llarg de totes les etapes educatives i per això és tan important que remem tots en la mateixa direcció. Aprofitar les tutories amb l'escola i motivar-los perquè tinguin ganes d'aprendre són els ingredients essencials en la recepta de l'èxit. Si gaudeixen aprenent, llegint, tenen inquietuds, doncs ja tenim molt de guanyat. Avui a Ràdio Estel, doncs, prepararem els colzes, agafarem l'agenda dels deures i ens prepararem per aprendre a ajudar els nostres fills en el tema dels estudis. Comencem. Amb aquest tema tan conegut que ens diu que no hi ha muntanya prou alta perquè tot el que puguem aconseguir amb esforç, amb dedicació, amb constància, segur que ho aconseguirem. I aquesta cançó ens va superbé per parlar de l'estudi dels fills, que si els ajudem, els motivem, estem al seu costat, doncs segurament també arribaran molt lluny. Tenim nosaltres el temps de la tertúlia. Comencem avui amb la Laura Sánchez. Laura, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, nit.
També tenim en Josep Maria d'ells. Josep Maria, bon vespre, nit. Hola, sí, jo estic amb el xip bona tarda, però és veritat que no m'acostumo, perquè sempre diem bona tarda i amb aquest horari d'hivern és fosc.
Jo,
sí,
bon,
és bona nit.
Bon vespre i deixem un segon perquè
ai,
em surt...
Ai, ai.
No, perquè em solidaritzi, pobres, amb l'equip aquest, el Chapo Coens, em sembla que és, que es desplaçava a jugar a la Copa de Sud-amèrica a Colòmbia i hi ha hagut aquest accident d'avió que pràcticament s'han mort tots, em sembla, han quedat 3 o 4 de vius.
Sí.
Estan
sí.
encara dient, però...
Us acompanyem al sentiment des d'aquí Ràdio Estel, avui que ha sigut aquesta notícia. Sí, sí. I seguim amb l'Aureli. Aureli Villar, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja sabeu que tots tres són orientadors familiars del FERT. A més, són pares de família i suposo que hauran passat moltíssimes hores ajudant els seus fills en el tema dels deures. També tenim l'Aureli, que ha estat tutor, és a dir, que ha fet molta orientació acadèmica, tant a famílies com a estudiants, tots uns professionals que suposo que també dediqueu molts cursos d'orientació familiar a formar les famílies en el tema dels estudis, perquè sembla, per algun estrany motiu, sembla com sempre la prioritat a l'hora de que tenim preocupacions pels fills, sempre ens preocupem molt per aquest àmbit acadèmic. És així, no?
És així.
És una inquietud molt a l'ordre del dia.
Hi ha dos vessants que s'han de tenir en compte. Uh-huh. I ho has dit, perquè clar, has dit tantes coses que clar...
Sí, parlo tant de cop.
No, tantes coses, vull dir, tantes coses ben dites i tal, que dius, bueno, molt bé, no? No, però que a vegades els pares veuen el tema dels estudis com lo prioritari, com si fos lo... I és un tema... Primera, error. Aquest és un tema més. Un tema més. Uh-huh. El que passa és un tema més. El que passa que és important. I és important perquè és un tema que afecta dia a dia. Un nen no va a l'escola un dia alguna vegada, no va cada dia. I el nen que fracassa, la nena que no va bé dels estudis, doncs no va bé avui, demà, l'hora següent, vull dir, va malament, i això és una llosa que té a sobre. I aleshores, amb aquesta llosa, això condiciona la seva autoestima. I condiciona la seva motivació per ser una persona doncs, més alegre, més optimista, més generosa, més... Esclar, amb la qual cosa és un tema que s'ha d'orientar molt bé, i per això, evidentment, hi ha les tutories i hi ha la comunicació amb els fills... Vull dir, ara en parlarem, no? Però, que s'ha de... Però també alhora se'ls ha de fer veure als pares que aquest és un tema que alhora aquesta persona doncs, ha de tenir una sèrie de qualitats... I unes de virtuts, etcètera, que són tan importants com l'estudi. El que no seria bo és dir, com que treu sobresalients excel·lents i com que ja realment aquest problema està resolt, ja l'hem educat.
És un tema important, però no és el tema, no?
També és veritat que amb els estudis s'estan forjant el futur. Uh-huh. I el futur, els pares ens preocupa el futur dels nostres fills. Què faran, de què podran treballar,
que autònoms,
com es guanyaran
puguin,
la vida... Sí. Sobretot les mares, que ja fem la pel·lícula, no?
Yeah.
I amb qui es casaran i on viuran, no? Doncs, clar, el tema dels estudis és important. Perquè el teu fill, potser porta 6 suspensos a cada avaluació. Però és un tio... simpàtic, amb una colla d'amics, generós... Sí, sí, vale, però...
És igual,
nen,
no ho vull veure, això, no?
Estudia una miqueta més, no?
Clar.
Però també és veritat el que diu l'Aureli. Si m'aporta tot nous i buits, i és antipàtic, i és un egoista, pues no. Prefereixo quasi que treguis tots 5s i 4s, inclús.
Però el pare més angoixat és el dels 6 suspensos, potser. No? El pare que pitjor passa és que n'ha suspès 6.
Sí, erròniament,
no? Sí. Erròniament, sí, s'angoixa
més. Però
jo
he vist miracles, eh? Jo a casa meva he vist un miracle, eh?
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
O sigui, que pot girar-se la truita,
es gira
no?
La truita un dia i dius, aquest que treia 4 de no? 4 cates de mitjana...
Ho dius en sèrio?
Ha arribat a la universitat, sí.
Però no, que jo quan estaves parlant d'aquest dels de 6 suspensos pensava que parlaves d'un dels fills meus, que és d'aquests, que és simpàtic i tal, però que no.
Però que no acaba d'arrencar.
Escolta una cosa, deixeu-me a mi, abans de ficar-nos amb el tema d'estudis, que obri una pestanyeta a part, que per mi és prèvia i que és important i que a mi m'agradaria dir-ho als pares. Clar, els nens estan estudiant, però abans d'estudiar hem d'estar a col·legi.
Vale, aquest seria el pas 1, no?
Passo 1, o sigui...
Triar l'escola?
Aquí, no, ho dic perquè, clar... Jo respecto l'opinió de tothom, però hi ha molts pares que diuen, escolta, aquí al costat de casa tenim un col·legi, no sé com ensenyen, no sé qui són, però escolta, el tenim aquí al costat. Escolta, cada un lliurement es triï, però aviam, ojo, és molt important aquesta decisió. Jo diria que és una de les decisions més importants cara al futur dels nostres fills, eh? Quin tipus d'informació rebaran, quina diària té el col·legi, si és un col·legi que funciona en això de les tutories, i si resulta que no està tan a prop i està més lluny, però
si val
ens convé...
la pena, si ens compensa,
val la
no?
pena, m'entens? Vull dir, perquè aquesta reflexió la pensem perquè és molt important, perquè, clar, hem d'anar de la mà amb el col·legi, però no oblidem mai que qui educa els fills són els pares. Eh? El col·legi t'ajuda, però som els pares, amb però... la qual si ja no anem bé d'entrada...
Tens tota la raó.
Però
un pas encara previ a poder triar. I és que els pares puguem triar el tipus d'educació que desitgem pels nostres fills. Volem llibertat d'escollir l'escola, mixta o no. A quin centre educatiu el volem inscriure? Perquè a vegades no et deixen. Te toca el d'allà al costat i tu vols anar-te'n amb un altre que t'agrada més.
Però toca el que toca, no?
Ja saps que
en funció dels nostres valors, sostinguda en fons públics o no, de titularitat pública o privada, amb projecte pedagògic d'un tipus o d'un altre, amb una organització escolar d'un tipus o d'un altre, amb els recursos, instal·lacions, atenció a la diversitat, el que cada un vulgui, però que puguem triar-ho.
Saps perfectament...
Perquè a vegades no ens deixen triar. Jo m'agradaria un tipus d'escola i potser no me'l puc permetre, entens? Saps? Però jo pago els mateixos impostos que aquell senyor que el porta a l'escola del costat de casa. Uh-huh. Cuidado,
saps perfectament. Mira, és un bon moment per parlar d'aquest tema, perquè ara que estan els senyors polítics dient si es posen d'acord amb una llei d'educació, aviam si
que
serà veritat.
Costarà, que
aviam si serà
d'acord.
Veritat aquesta vegada. Home, el PSOE, que és el que més anys ha governat, en la seva època de govern va portar 4, el PP n'ha portat 2, que quasi no l'has estrenat, bueno, aviam si la propera és la definitiva. Però saps que perfectament l'actualitat en aquest país, ja no parlo solament de Catalunya, sinó de tot l'estat espanyol, és impossible això. No et deixen. Perquè, per exemple, els col·legis d'educació diferenciada, sense anar més lluny, a molts llocs no els volen concertar, no? És a dir, no deixen el pare utilitzar el seu dret que
per això, per això et dic, triar l'educació dels seus fills, dels com a primer educador hauria de poder...
És que aquest tema que heu encetat, vull dir que no és cap tonteria en el sentit de que, per exemple, el pacte per l'educació, vale, d'acord, és que és necessari, ha d'haver un pacte, no? I tothom pensa més aviat, a vegades, la gent que del carrer, no dic els polítics que ja saben el que pensen, els polítics saben el que pensen. Saben. Però la gent del carrer pensa que és un problema de continguts i també és un tema de continguts. Però aquest tema és un tema que hauria d'haver un pacte, perquè la llibertat d'educació és un dret dels pares. Vull dir que és un pacte, un pacte. És dir que, en lloc d'aquesta idea que durant molts anys aquí ha estat un debat, s'ha parlat, tal, hem de fer una escola pluralista, deixa't una escola, pluralitat d'escoles, que és molt bo, que és molt bo, que a més és bo perquè enriqueix. Hi ha competència, la competència afavoreix que les escoles, si volen omplir, han de fer les coses millor que l'altra. I a més això dona molta serenitat als pares. Dir, mira, nosaltres volem això i ho tenim. Pues val, és molt trist que no existís. Per tant, no és absurd, vull dir, començar per aquí, perquè ara mateix es parla d'aquest tema i la gent està pensant que és que el problema és que els nens no saben suficient història, suficient matemàtiques, quan realment el problema fonamental és que el pacte, això quedi ben resolt. A partir d'aquí, si voleu, podem parlar d'un altre
cosa. I és evident que el sistema actual no funciona, perquè tu t'agafes l'informe de PISA i busques Espanya i comença per baix a buscar-la, perquè estem... Per cert, una altra cosa, tant que els polítics ara poden decidir. Per citar un exemple, Polònia, un gran país de tradició familiar, que resulta que és un dels països europeus que menys índex de divorci i de separacions hi ha. Escolta, amb molts menys recursos econòmics, està molt més amunt que nosaltres amb el tema d'educació.
Tot va lligat.
Que tot va lligat una mica. Sí. O sigui, la família també és important. Pues, senyors polítics, ajudem amb aquesta línia i millorem els nostres resultats d'una vegada.
Uh-huh. No, moltes... Jo crec que, ara que estan... No sé, ara potser parlarem més de l'orientació familiar, però ja hem estat aquest tema. Vull dir que és un tema que té moltes implicacions que no són només de continguts. Només no són de continguts. Per exemple, s'ha d'escoltar al col·lectiu de docents, vull dir, els representants dels docents, perquè a vegades hi ha lleis... Jo no dic que el mestre... Jo no dic que el ministre hagi de ser mestre o llicenciat en pedagogia. Això no ho he dit, ni ho diré mai. Això per descomptat que no. Però ha d'escoltar, perquè de vegades es pot donar el cas que una persona faci una llei, no ha donat mai classes a la vida, a més, no té col·legis pedagògics, i a millor fan una llei a l'equip que en base a uns criteris, quan no ha escoltat el mestre, vull dir que moltes vegades no escolten.
Però,
per què dic que no escolta els docents? Pues perquè moltes vegades les lleis surten i tens tot el cos docent, i bueno, escolti, però això, aquesta llei...
Escandalitzat, escolta, perquè veuen que no quadra.
Però vostè,
quadra,
aquest senyor,
no?
És conscient que la classe això no lliga, que no veu que això no podrà ser. Bueno, doncs, el pacte nacional s'està parlant aquests dies, no? Es parla d'aquest tema. No, però, bueno, doncs que deixin també...
No et preocupis, hem entrat a l'era del diàlogo. Ara tot és diàlogo. I, home, i de moment...
Concreta poc, eh?
No, bueno, sí, de moment ens hem posat d'acord amb totes les comunitats autònomes, que ja és algo amb el que ens hem de carregar. Ja s'han carregat les revàlides, el no sé què. Vale, fantàstic. Ara, a partir d'aquí...
Comencem a construir la nova. No?
Sisplau, i no, tardem el que tinguem que tardar, però jo només demano una cosa, que la que sigui definitiva. que firmin tots els partits que poden governar i que quan d'aquí sigui els anys que sigui, governi l'altre, no la canvien, per favor.
Que no maregem més la perdiu en aquest tema, ens centrem en el que realment és important, que és l'educació i l'educació dels, dels nostres fills. Dèieu això, eh? Pas número 1, tenir la llibertat de portar el fill a l'escola que jo vull i que quadra amb el meu ideari o amb la meva família. Pas 2, triar una bona escola, la que sigui, no cal que sigui al costat de casa. Ja els tenim escolaritzats. Pas 3. Ara...
Tres elements.
Ara, una altra...
Família i escola.
Ja han d'anar de la mà.
Unitat familiar, no? Unitat a l'escola i unitat del binomi família i escola. Jo alguna vegada m'haureu sentit dir l'exemple que si posem l'enemic al mig, fent broma, que l'enemic siguin els nostres fills, i amb una banda posem els pares i a l'altra els profes, i anem a una... no té escapatòria possible, ens en sortirem.
L'enemic el tenim ben collat, ben eh? El tenim ben collat. Ai, amic, però quan es pensa que l'enemic és el mestre?
Mm? Aquí
és l'error, eh? Sí. Que pensis que estàs aliat amb el fill i contra el profe.
Jo penso que molta de la falta d'autoritat que hi ha a les classes, no?, prové de que els pares no han entès que el responsable de que aquella classe es doni la matèria com es dona i que funcioni és... o sigui, els pares es pensen que són ells, i quan realment allà el qui mana o ha de manar és el professor. Vale? Llavors, home, si ja comencem així malament, doncs, evidentment, si comencem a parlar malament del professor i el nen es queixa del professor i tu li dones la raó al nen, doncs ja has begut oli.
És impossible.
El professor té tots els coneixements, té l'experiència, té la formació i té l'autoritat.
I ha de tenir
el respecte. Encara que t'equivoquessis i li donessis la raó al professor quan realment potser no la té tant, jo prefereixo que així sigui, i després ja parlaràs tu a la tutoria amb el professor a veure què ha passat i si el nen tenia la raó o el tenia el professor, prefereixo això que no el contrari, desautoritzar el professor i que el nen ja es pugi a les barbes.
Es creixi i es pensi que allà decidirà tot.
És impossible educar bé uns fills si amb aquest tema pare i mare no van a una. És el criteri de suport. Jo em sembla que és una anècdota que alguna vegada m'heu sentit ja dir, però el meu pare, el cel sigui, quan a mi de petit em castigaven, jo arribava a casa, i abans d'explicar què havia passat, el meu pare em posava un altre càstig. Perquè em deia, si t'han castigat, raó tenien.
Sens dubte.
I ara resulta...
Et castigaven, Josep Maria, la cara de bon nen que tens.
I ara resulta que arriba el nen a casa i li diu al papa que m'ha mirat malament el professor. No m'ha dit res, però m'ha mirat malament. I ja va el pare cap allà...
Ja monto el pollo, que ja veus, no?
A liar-la. Nois, així se'ns va.
Així se'ns va.
Així se'ns va.
Reflexionem entorn l'autoritat del professor, perquè és veritat que no és l'enemic, eh? Sinó que és el teu aliat en aquesta lluita.
No, i hi ha un tema que també s'ha parlat aquests dies, el tema dels deures, no?
Ah, sí. Aquest està molt de moda.
Tal, no? Jo crec que, clar, totes les coses, de vegades, tenen matisos. És com que diu, jo per dir els deures. Bueno, a veure, quins deures, perquè, clar, no es pot posar quantitats industrials de deures, no? Uh-huh. Vull dir que d'aquí hi hagi que estigui ben programat i que d'aquí hi hagi un pacte en el col·legi, de manera que no sigui un feuda i cada professor fa la seva, sinó, escolta, un alumne d'ESO no pot tenir més de tantes hores de dir, val, d'acord, pactat amb el camp d'estudis, una cosa així. Quan estan ben monitats... Ara, s'ha de veure què és el més important. El que és important és que l'objectiu és l'autonomia. Aconseguir que un pugui treballar, sàpiga, aprengui a treballar personalment. I amb els petits deures, un comença primer a distribuir el paper. Uh-huh. Perquè es nota el nen que sap distribuir el paper, el que no sap distribuir el paper. Perquè ha fet deures. I ha vist que el paper... Que no és tan simple, això, no? Que sap fer un treball perquè ha de començar per una introducció. Clar, aquest aprendre a treballar sol, això... doncs mira, els deures és una oportunitat molt bona. I a més, quan s'orienten bé els deures, és una oportunitat de preparar molt bé els exàmens. Perquè de vegades el que es proposa als exàmens són exercicis, són qüestions, que el professor sap que allò s'ha de treballar, i per això posa deures, no?
Reforçar.
A veure, jo soc partidari dels deures. El que, evidentment, no soc partidari de posar quantitats industrials com fan alguns.
Deixa'm que em mulli més.
En tenim un a favor dels deures. Com es nota que no té nens petits, encara?
Suposo que heu entès que soc partidari amb aquesta limitació.
Deixa'm que em mulli més, perquè jo aquest tema l'he seguit i, clar, han fet un plantejament. Exceptuant a les dues senyores, que per la seva joventut, poder no, però tu i jo, Aureli, que ja tenim una edat, escolta, tota la vida hem fet deures, I, escolta, i no anem al psiquiatre...
Nosaltres també ens anem fent un tic, em sembla, de l'altre.
No anem al psiquiatre, sí. No ens ha quedat cap trauma psicològic ni psiquiàtric. Són persones normals, eh? Vull dir, no, pa,
vale.
No, és que jo he arribat a sentir que fer deures estressa i pot marcar pel resta de la vida el pobre escolaritzat.
A veure, els horaris extensius dels nostres fills, és veritat que els hi deixen un poc temps lliure, perquè, a més de l'escola, després han de fer els deures, volen fer un extraescolar... és veritat. O sigui, el problema no és que facin deures. Jo també estic d'acord en que facin deures. Fer deures té moltes parts positives, no? Perquè, per exemple, aconseguir que un nen estigui una hora assentat, no? Pues,
costa.
Allà davant d'un llibre o d'una llibreta, pues, fomenta la virtut de la paciència, no? Si més no. O jo que sé, que estudiï cada dia una mica, pues, el valor de l'esforç. Si o acabar el que no s'ha pogut fer a la classe, o
casa,
aprofundir,
sí,
o repassar les matèries. Si jo no dic això, però a vegades, si no es posen d'acord entre els professors, resulta que cada professor posa una quantitat de deures més o menys raonable, però quan les assumes de 5 assignatures, el nen s'ha estat 2 hores i mitja a la tarda, perquè hi ha gent que potser amb 1 hora i mitja ho té acabat, però ja aquí és més lent. Clar, això és matador. Jo he tingut de tot, jo tinc diversos fills, i he tingut el que en mitja hora ho té tot fet, i el que s'ha estat 2 hores i mitja, 3 llargues, i després de sopar se'n va un rato més. I això és estressant, per la criatura, pels pares i per tota la família. Llavors, sí que hi ha d'haver un equilibri i a veure què fem i com ho repensem, no? Però ara, a mi el que quasi m'escandalitza és aquesta associació de CEAPA, no? Aquesta associació de pares que han promulgat o han organitzat una vaga de deures als caps de setmana. A veure, un momentet, no?
Només faltaria
un momentet,
això ja,
no?
Mare meva. Però jo us diré per què són estressants els deures. Els deures han començat a ser estressants, em sembla a mi, des del moment que els pares han començat a fer deures. Perquè la tendència habitual és que el nen segui amb la llibreta, allò que deia, no, els deures és perquè siguis autònom, és perquè aprenguis a planificar-te. Però ara hi ha la tendència que el nen seu i al costat hi ha el pare i la mare. Cosa que no havia passat mai. Jo us ho dic, jo sóc filla única, jo crec que els meus pares mai havien segut al meu costat a fer deures amb mi.
Cosa que no ha de passar.
A consultar-li dubtes.
Però
això sí.
Venen i diuen...
O repassar la lliçó.
Això potser sí, però tenim molts deures. Aquests pares helicòpter o pares dron, que se'ls diu ara, que estan sobrevolant, pregunten per WhatsApp quins deures tenim, com si fos responsabilitat dels pares.
Però jo aquí també veig... Home, els pares que potser no saben quin és el seu paper amb els deures, no? Però també una diferència entre nois i noies, que les noies són molt més autoexigents en si mateixes, sí, i es carreguen de més hores de feina. I potser uns es queden a vegades curts i a les altres els ha de dir, nenes,
freneu, no?
Sí. Pareu.
És
jo,
veritat,
jo veig aquesta diferència, ho veig, no solament... No
el tema dels deures veig que tots ens
no,
tira,
no, no, és cert,
és un tema molt clar. Una anècdota de fa uns anys d'un fill meu, no? Arriba a casa, bueno, un col·legi que jo sabia que cada dia tenien deures. Allò que diu, no tinc deures, no pot ser, algú tens.
Algú tens.
Quins deures tens per demà? Ai, noi, no ho sé, perquè no hi he estat al cas. Dic, pues xato, demà tindràs un problema, eh? Demà tindràs un problema, és el teu problema.
Doncs és que això hauria de ser així.
Clar, jo no em poso...
Demà tindràs un problema, clar.
Ara fan servir WhatsApps entre les mares, inclús.
I fotos de llibres directament. Què s'ha d'estudiar? Foto del capítol del llibre.
No em sembla malament, però per un dia. Però clar, si cada dia el nen ha de tirar de WhatsApp perquè no ha portat no sé què i li han de passar la fotocòpia...
Els deures perden tot el sentit.
No, jo arribo a casa com a nen... li dono els deures al papa o a la mama, agafo el berenar i em poso a veure la tele, tu. I quan els siguis acabats, mama, m'avises.
No,
fantàstic!
És que és això, fantàstic. Ha sigut estressant en el moment. Els pares han començat a queixar-se en el moment que ells s'han ficat a fer deures. Perquè si tu arribes de treballar a les 7 i encara has de demanar els deures del fill, t'has de ficar al seu costat, mirar-li l'agenda... Clar, amb ell li restes autonomia i t'estresses tu.
Perdona que introdueixi una altra cosa, no? Però el tema que ara està... Bueno, que penso que és molt important, el tema de les tutories, no? Quan vas a parlar amb el professor, que una altra cosa, que sàpiguen els pares, que si no van els dos a la tutoria, no és possible educar bé un fill. O sigui, no és transmissible, això. Han d'estar-hi els dos.
Bon missatge. Eh? Tots dos...
I segona, tutor,
encara que estiguin separats,
l'objecte d'una tutoria no és dir, escolti, miri, és que el meu nen té 4,4, aviam si aquestes 6 dècimes les podem pujar. No, aviam, escolti, els deures ja aniran. Si no sap llegir, en mesos, ja llegirà els 10 anys. Aviam si entenem, per
no
exagerar. Però l'important és, escolti, el meu fill aquí, de valors, de virtuts, com anem? Amb què el podem ajudar? Col·legi, casa, comuniquem-nos. Fem persones, a part de que aprenguin...
A part del 4,4, anem a mirar més coses,
però,
no?
Sobretot quan són petits, eduquem, d'acord amb el col·legi, de dir, vinga, escolta, és poc generós, doncs mira, tu faràs això, jo faré allò, per mi ens comunicarem. Aprofitem les tutories realment per formar els valors i les virtuts dels nostres fills.
Aprofitem per fer més coses a part del 4,4. Aureli, que has fet moltes tutories, tens aquesta sensació que a vegades la tutoria és una mica un mercadillo de regateo?
Bueno, sí, o no. Hi ha alguns pares que volen ser professors dels fills i, i no, i el que han de fer és fer allò que realment el professor vol. A veure, és més, transmetre al fill que realment ha de seguir el professor és molt important, perquè el professor és aquell que després farà un examen en base a el que ha donat a la classe. O sigui, que quan arriba un pare doncs que vol inventar coses, no, això que t'he explicat no té importància, l'important és, jo t'explicaré un mètode que, bueno, sí, si no ho vol el professor, no? Per tant, fer-li veure que, a veure, que porta la llibreta i un... Només veient la llibreta ja veus de què va la classe i què és el que està exigint. Doncs, un missatge. Has de fer cas a les indicacions. I, a més, ja quan són més grandets, això ja no serveix per la primària, serveix ja per més aviat a partir de l'ESO, no? Pues al fill li has de dir, mira, si estàs una mica atent, te n'adonaràs d'allò que et preguntarà l'examen. Perquè el professor repeteix 500 vegades allò que és important. Perquè és molt important. I això sortirà. Això sortirà. Per tant, has de seguir el professor. I aleshores l'has d'ajudar a que segueixi el professor. A veure, de què ha parlat aquesta setmana? He que dit alguna cosa? Bueno, l'has d'ajudar. Missatge. L'has d'ajudar a que segueixi el professor.
Professor és el guru, no?
Ja està,
I tu vas darrere i anar fent.
Parlant de professors, també a les tutories penso que si hi ha alguna cosa que et crida l'atenció del que t'explica el teu fill o filla a casa, has de parar l'orella, l'has d'escoltar. No pot ser, això és on tonteria. No, cuidado, que a vegades ens diuen coses i no hi parem prou atenció. El teu fill va a disgust a l'escola cada dia? Què està passant, no? Doncs pues parlem-ne a la tutoria. Mira, el meu fill no és que té
no
mal
content,
de panxa cada
no?
Avui, és que té mal de panxa fa 3 mesos. A veure, què està passant? Potser no té amics, potser li estan fent alguna cosa que l'incomoda o està a disgust... Què està passant, no? Parlar-ho a la tutoria. I després una altra cosa que em sembla que important parlar a les tutories és els professors. Si t'està explicant el teu fill, i probablement no s'ho inventi, que el professor el que fa allà és agafa el guix i comença a rrrr, i dona una classe com la feia fa 20 anys,
sí.
Doncs, perdona, se li ha de dir al professor que els mètodes, les eines, han canviat i que no pot fer la classe com la feia fa 20 anys. Uh-huh. Val? I això passa quan ja són grans, no? Els més joves no. Però hi ha professors que dius, no pots deixar anar allà una classe de 25 o 35 minuts i marxar i ni mirar els teus alumnes. Llavors això també seria matèria de comentar-ho, perquè s'ha de fer arribar al cap d'estudis, i el cap d'estudis al professor en qüestió, no?
Molt bé, però la reflexió que no sigui dir-ho als fills, sinó que sigui dit al tutor i parlar-ho amb calma en una tutoria.
Això és el mateix que, per exemple, hi ha reunió de pares, apareixen uns pares nous, no? I tal, i arribes a sopar i tu estàs a sopar amb els teus fills i pare i mare es posen a destripar, però textual, els pares aquells, primer, perquè no els han caigut simpàtics, no els agrada la seva cara, fantàstic, estem ensenyant als nostres fills a com parlar malament dels altres i a no respectar. Però això és el mateix. Jo estaré o no estaré d'acord amb el problema del meu fill, però l'escoltaré, després ja aniré a canalitzar amb qui haig de parlar, però davant del nano haig d'apujar la línia del col·legi, perquè si no és impossible.
Mm-hmm. Això que havíem dit a l'inici, remar tots en la mateixa direcció per arribar a bon port.
Però jo crec que la tasca dels pares més aviat és seguiment. És una paraula que vol dir estar a prop. I, clar, el seguiment lliga molt amb el que esteu dient, perquè si un ha anat a la tutoria, o les indicacions que donen els pares al tutor, o a les reunions que fan, cada col·legi s'organitza com ho fa, com vulguin, no sé. Doncs mira, doncs, el que ha de fer, sobretot hauria de fer això. Heu de tenir en compte de que hi ha coses que les pot deixar, però això, en canvi, sí, aquests matisos, això t'ajuda que tu pots seguir. I aleshores tu pots donar orientacions. A veure, per cert, aquest examen que ha dit que farà de nivell, que farà un cop, com ho tens? Vol dir ni s'ho ha plantejat. Per cert, què va dir que faríem no sé què, unes proves, i que hi ha una matèria que no... I això quina és? I per quan? I quin dia? Clar, seguiment vol dir que estàs proposant allò que hauria de fer i que el nano, doncs la nena està una mica, està en un altre món, doncs, anar seguint. I ara, a veure, qual serà el proper examen? I anar seguint. I quan hi ha un seguiment es nota molt. Es nota.
O sigui, la paraula clau és seguiment.
Seguiment.
No fer-ho per ell, sinó només anar supervisant.
Simplement, i què ha dit? I què farà? I anar a seguiment. Uh-huh. I tu no inventis res. El que ha dit el col·li que faci, tu ho fas. I es nota molt. I aleshores això comporta, doncs, a vegades, el segon pas, això ho podem parlar, però doncs, ajudar-li a fer un horari. Jo dic, clar, tot depèn de l'edat. No és igual l'ano de primària, però bueno, ja a partir de l'ESO, jo el del plan setmanal, a mi m'ha anat molt bé sempre.
Per setmanes. Un mes vista, sinó cada setmana.
Aquesta setmana has de fer la làmina de dibuix que tenies pendent, has de fer els exercicis d'anglès d'alt, això, això i això. Bueno, i el que vagin dient d'aquí a aquí, pam. Aquesta setmana, eh? Aquesta setmana. Per cert, el dissabte jugues a tal... Quan ho faràs? Matí, a veure, també una mica ajudar-lo, perquè clar, si dius aquesta setmana, millor diu... Per cert, que jugues futbol el dissabte al matí? Que no sé què? Doncs potser fora bo que...
Que ho avancessis aquesta tarda, no?
Bueno, si vols el diumenge, jo després, no sé què, podem quedar i tal. La setmana és una unitat molt bona, no?
Setmana a la vista, per tenir una mica d'ordre també,
no? I facilitar també, doncs, que el pla, fer-li un pla setmanal que sigui realista, no?
Amb tot carinyo, però amb tota contundència. Aviam, és que és la seva obligació, eh? Uh-huh. Aviam, la meva obligació com a pare o mare, és, escolta, treballar per mantenir la família i tal, però l'obligació del meu fill és que estudiï. Llavors, clar, allò de dir, és que he tret un 7, quin premi tinc! Felicitat, xato, t'aplaudeixo, eh? Però és que has complert amb la teva obligació,
Res material per haver tret un 7, no? No compensem en premis.
Malauradament encara n'hi ha que cadascú faci el que vulgui, però aquests pares que posen barem econòmic amb euros a les notes, en fi, que Déu els ajudi, eh?
Cada excel·lent, 10 euros, no? Cada notable, 8.
En flexibilitat, eh? Flexibilitat, per exemple, si hi ha un clàssic, com per exemple hi haurà aviat, no? Barça-Madrid, doncs millor dir aquell dissabte, doncs probablement havíem dit no, ho podem deixar.
Però... Això és evident.
No em provoquis.
Que no havia sortit el tema, no?
No em provoquis.
No havia sortit el tema.
Ja tenim aquí Josep Maria que
se'n sent. Culers, que el dissabte anirà bé.
Bueno, val. No, ja, ara el Josep Maria ha dit el que tenia que dir, doncs ja podem parlar d'un altre tema.
Ja podem seguir parlant amb els estudis. Creieu que aquesta és la inquietud. Vosaltres que tracteu amb tantes famílies, us pregunten molt sobre això, horaris, hàbits d'estudi, com crear a casa un ambient afavorit per poder treballar, per poder concentrar-se. És la inquietud principal?
A mi em sembla fonamental que tinguin un mínim d'ordre i d'horari programat i de lloc on estudiaran, amb unes condicions que no siguin doncs, de soroll o de poca... Massa
caos,
massa,
no?
Massa caos, sí. Massa desordre, no? És a dir, ajuda també a l'estudi en què doncs, diguis a quina hora arribeu? A les 5 i quart? Val, doncs a les 6 menys quart, mitja horeta de descansar, de berenada. Sí. A les 6 menys quart us poseu fins a les 6 i mitja, fins a les 7, l'hora que sigui,
que passem,
segons
no?
Siguin secundària, batxillerat, el que sigui. I en aquest lloc, cada un el seu lloc. Si pot ser doncs, que cada un tingui la seva taula i si no, comparteixen, però amb silenci, no? Que es pugui treballar el nen de segon d'ESO amb el nen de primer de batxillerat, per exemple. No?
Que puguin conviure i estar
I si
cada
no,
un
doncs,
al
cada
seu,
un...
no?
O, i si a casa no tenim espai o no tenim condicions o resulta que tu, mentrestant, estàs, no sé, fent una cosa doncs, que necessites tenir soroll, el que sigui, doncs mira, a casa la iaia o a casa l'amic, no ho sé, busca't la vida.
A la biblioteca,
però
que s'espavilin,
un lloc fixe amb un horari fixe, tenint en compte també que algun dia potser tindran algun extraescolar i aquell dia doncs, tindrà un horari diferent. Doncs aquell dia què farem? Bueno, doncs quan arribis, et canvies, t'ha tot sopes i ho fas després. Però amb ordre, no? Podem moure després, no? Si hi ha un clàssic, evidentment, mourem
sempre
el calendari, la gent
moure,
dels horaris.
No?
Però amb una mica o molt d'ordre si és possible.
Que això ajuda al cap i ajuda a l'espai, no? Ordre, horari fixe, Josep Maria.
Una altra idea. Ho dic, no, ara em surt una miqueta d'aquest tema, però és que ho dic perquè és important, perquè els nanos ho valoren molt i s'ho parlen entre ells. O sigui, és molt més important del que sembla que un fill vegi que els seus pares participen i s'interessen de la vida del col·legi on ell estudia. És a dir, hi ha una reunió de pares. Mira, els meus pares hi van. On està el pare i la mare? Doncs han anat a la reunió de la meva classe, no? Vull dir... Això el nano ho agraeix molt. I a part és important que els pares ho facin per participar activament en la vida del col·legi, que es preocupin de conèixer altres pares, sobretot els pares amics dels nanos, vull dir, que comencin a fer una pinya, perquè, per exemple, això arriba a unes edats ja més grans, no? La ESO, aquestes històries, el mòbil sí, el mòbil no, que algun dia tocarà aquest
tema. També el tractarem, clàssic del nostre programa.
Pues unir els pares del mateix criteri, això ajuda, no? Perquè tots lo tienen, no, mira, el fulanet no el té, l'altre, sí, entens?
Quan parles amb ells veus que
és
no tots lo tienen,
clar,
no?
És important,
que potser
això.
Hi ha pares que també estan...
Tant pel nano, perquè valora la teva actitud, sí? Com per tu mateix, perquè, home, has de garantir l'entorn del teu fill.
No, i el, seguint amb la línia d'aquesta de la motivació, hi han dos elements que no han de fallar mai. Sempre s'han de sentir que confiem en ells. Per exemple,
confiem en ells,
confiem en ells. Que sabem que ells poden fer-ho bé perquè saben fer-ho bé quan volen. Jo sé que tu saps bé. Bueno, això et sortirà bé, si vols, eh? Li pots dir qualsevol cosa, perquè alguna vegada també...
O sigui, però l'actitud aquesta és un aquesta desastre, actitud, aquesta, una altra vegada.
Aquesta, no, aquesta. Actitud no. Sempre de confiar en ells, primera, animar, i l'altra d'exigir. Que, a més, exigir...
Confiar, animar i exigir.
No, exigir, perquè només s'exigeix a la persona que estimes. I se senten estimats d'aquesta manera. No, pare, m'està apretant perquè vol que sigui bo. I, a més, confia que ho sigui. Jo puc, i, a més, jo vull ser-ho, però és que ell m'ajuda, perquè com m'exigeix... I, a més, tots tenim experiència que, a vegades, un professor exigent és més estimat que un professor que no és exigent, això.
Un exigent que expliqui molt bé...
És molt exigent, però, escolta, és que jo me l'estimo més que l'altre, que allà tothom fa el que vol. Bueno, pues, aquesta exigència és molt motivadora. I això ho poden fer els pares.
I una altra idea, també, clar, ara molts pares potser estan atrafegats. Ostres, no he pogut apuntar tot el que han dit.
I mira que han dit coses,
tot això com es fa, tranquils, poden fer un curs d'orientació familiar, que allà totes aquestes idees els donarem ordenades i per escrit. Se les enduen a casa, se les poden anar repassant...
Que després cada fill és diferent, però tot això ajuda a poder-ho gestionar una mica millor.
I a partir d'aquesta nit o demà ja estarà penjada a la web, també per tornar a sentir el programa.
Doncs ja ho sabeu, podeu entrar a fert.es.
Volia dir una altra cosa.
I mentrestant no facin el curs, també, dir-los que sí. I per on començo? Doncs sempre els he de dir, quan no saben com... Comencin per allò que els agrada. Després, lo fàcil. Lo difícil. I després, lo fàcil. Si és que has... Per una raó molt simple. Perquè una persona, per fer les coses difícils, ha d'estar una mica rodada, D'entrada no pot entrar. I, per tant, el rodatge ho fa amb una cosa que...
Una facileta, que li agrada...
I aleshores, no, l'agrada és al final. L'he dit malament. Per què? Perquè una cosa que agrada, si agrada, mira, l'última hora, com que t'agrada, et quedes una mica més. Primera cosa fàcil que...
Per entrar en calor.
Entrar en calor.
Sí, és com un estirament.
I dius, no sé si he fet bé o malament, però d'entrada ha començat, perquè ara la realitat és que el que més costa és que seguin.
Posar-s'hi. Això en tot, Tot el que costa és posar-s'hi.
I si ja s'ha posat, ja, mira, ja una vegada està fent la primera part, la segona segurament, i al final, com que li agrada, doncs, escolta, segurament ho farà.
Molt bé, acabem ara el temps de tertúlia amb l'aportació de la Laura.
No oblidar que no tothom té la mateixa capacitat i que potser un fill arribarà fàcilment a la universitat i un altre germà, un altre fill, pues que la feina serà seva i no passa res.
I no passa res.
Potser resulta que és un manetes i el món de la mecànica ha fet mòduls, no? FP, pues és un crac, no?
Ai, el preu del mecànic és més que el del metge,
clar,
em sembla.
O el món sanitari o de l'hostaleria, que no passa res si algun fill li costa i l'orientes, l'ajudem, no? Li donem el consell de, mira, per què no, en comptes d'apuntar a la universitat, que se te fa molt gran i molt lluny, apunta cap aquí, que faràs molta feina també, més a poc, com un altre nivell, amb un altre ritme, arribaràs igualment i seràs molt feliç, pues arreglant motos o jo què sé, o siguent cuiner, o no sé.
Molt bé, que introdueixis aquest tema, perquè precisament la nostra convidada, que ja ha arribat, és professora de la UIC, de la Universitat Internacional de Catalunya, i també ens donarà orientacions per ajudar els estudiants a com accedir a la universitat i que triïn els estudis que més els afavoreixin. Amb aquesta aportació de la Laura hem acabat fins al final de la tertúlia. Moltes gràcies a tots tres, a la Laura Sánchez, al Josep Maria Adell i l'Aureli Villar. I ara nosaltres encetem la darrera part del Paraules d'Amor amb l'entrevista.
Bona nit.
Una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit. Un altre lloc, un altre temps, on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat, camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant davant de la ciutat, la tarda és llarga i potser més.
Paraules d'amor, un programa d'educació, família i parella.
Recte final del programa i comencem l'entrevista amb la Maria José Díez Chueca. Ella és arquitecta i també màster en investigació de ciències humanes, socials i jurídiques de la Universitat Internacional de Catalunya. S'ha dedicat a la docència tant a batxillerat com a la universitat i també ha estat fent tutories a adolescents de batxillerat que es trobaven en aquesta situació d'haver de triar els estudis. Des de l'any 2010 treballa a la Universitat Internacional de Catalunya fent classes i gestionant les pràctiques dels futurs arquitectes, als qui també ella assessora. La tenim aquí amb nosaltres, aquí a Radio Estel. María José Díez, buenas noches ya,
buenas
casi
nit.
Las 9 de la noche.
Sí.
Hoy hemos hablado del tema de los estudios aquí en Radio Estel. Hemos tenido una tertulia donde ha salido un poco de todo, ¿eh? Desde los deberes hasta un poco el orden, el horario, ayudar al hijo a escoger bien. En la universidad usted se encuentra con muchos estudiantes que deben tener muchas dudas, aunque hayan
muchos.
Llegado a la universidad.
La verdad es que sí, porque además, esto ya los padres lo saben, cada vez nos llegan alumnos más inmaduros.
Claro, que les hacen los padres la matrícula, quizá.
Les
¿eh?
Hacen los padres la matrícula, les contratan el colegio mayor, les buscan un profesor particular. Y además, ahora mismo en muchas universidades nos estamos abriendo al mundo, estamos internacionalizando la universidad. Entonces vienen personas de muchas culturas, de muchos ambientes muy distintos, y hay que enseñarles a vivir en Barcelona. Y esto, si no lo hace el profesor, ¿quién lo va a hacer? Si sus padres están
tan
a
lejos,
7.000,
¿no?
8.000 o 20, no sé si 20.000 kilómetros, pero alumnos de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, de Estados Unidos, de Londres, de Centro Europa, de China, de Japón, todos estos son los alumnos que están en nuestras aulas. Entonces, a lo mejor el único recurso que tienen es acogerse al profesor, agarrarse al profesor.
Profesor como punto de referencia,
como punto,
¿no?
De referencia.
Y pasa a ser casi un padre.
Pues en muchos casos sí. Yo el otro día estuve buscándole a una alumna que llevaba 3 semanas con un catarro imponente y que no quería tomar nada que le prescribiera a nadie un centro, un CAP, para que obtuviera el más próximo a su casa y pudiera ir a que la orientaran médicamente y las farmacias más próximas y demás. Claro, son gente embaucada en una aventura muy gorda, que es la de formarse fuera de su ámbito familiar y de su país, pero que no tienen recursos todavía. Y los referentes son los profesores.
Qué importante, pues, la figura del profe.
Bueno, hacemos todo lo que podemos, sí, evidentemente. Y luego, además, cuando ya llevan un tiempo en el país y incorporándose a una nueva cultura, unos nuevos estudios, y han visto que ellos no son ni mejores ni peores, sino simplemente vienen con una formación distinta de la que se está dando actualmente en España, en Cataluña, donde sea, ¿no? Incluso en la comunidad europea. Y empiezan a entrar las dudas. Y entonces hay que hacer, ¿será esto mi futuro realmente? Y hay que estar trabajando esa orientación profesional de una persona que ya he elegido.
Pero esa duda yo creo que es histórica, ¿no?
Duda es histórica. Esa duda la hemos tenido todos, ¿no? Y además el otro día una alumna que me planteaba, estoy estudiando arquitectura, que es la escuela en la que yo estoy en la actualidad, estoy estudiando arquitectura, pero yo siempre quise hacer comunicación.
Chan, chan.
En mi país los estudios de comunicación eran, a ver, perdón por lo que voy a decir, era un poco de segundo orden.
En una
su
radio,
país,
¿no? Bueno,
claro.
Bueno, aquí no sé
en
si
una
es
radio no lo puedo casi ni nombrar. Pero en su país, que no es España, evidentemente, sus padres no vieron bien que estudiara esto. Entonces eligió arquitectura y por cuestiones se vino a España. Ahora le entra la duda. Y digo, a ver, fulanita, ¿tú tenías novio? Porque ahora, en este momento, no lo tienes. Sí, ¿y no te daba la sensación cuando lo tenías que te estabas perdiendo todos los hombres del mundo, excepto aquel que habías elegido? Pero aquel te llenaba. Bueno, pues en una carrera pasa lo mismo. Al elegir una, estás dejando de lado otras muchas que a lo mejor hubiera sido incluso brillante. Pero tú has elegido aquello porque te gusta, porque te llena, como se dice ahora, porque te ayuda a realizarte.
Arte, sí.
Estas cosas. Y a lo mejor no, tampoco tanto, pero tú eres útil a la sociedad en ese ámbito que has elegido porque alguna inclinación tenías. Bueno, de momento hemos desplazado la
comunicación.
Duda. Sí, quizá la hemos relegado unos meses al volver a tomar decisión, ¿no? Sí, porque dice, bueno, yo lo vamos a pensar porque el semestre hay que terminarlo, etcétera. Yo creo que estamos siempre eligiendo. Lo peor es cuando esta duda se presenta en tercero de carrera. Llevo ya media carrera y ahora me doy cuenta de que esto no me llena, ¿no?
Ahora ya acaba, ¿no?
Ya acaba,
ya
pero
que estamos
claro,
metidos hasta el cuello.
Quizá va a ser un arquitecto desgraciadillo. Prefiero que se remita a otro lado, ¿no? Pero en general casi todos vienen con una vocación profesional definida, muy seguros, y lo único que buscan son maneras de, pues no sé, ser útiles a la sociedad desde esa profesión. Que también, no todos será siendo arquitectos, habrá otros que
o también
siendo,
¿no? Que el profesor confirme, el tutor, el orientador, sí, que le dé seguridad que la opción que ha elegido es la correcta, ¿no? Reforzar un poco la decisión que has tomado.
Por supuesto, porque es que además hay asignaturas, por lo menos en mi carrera, que es que te lo confirman. O sea, la persona que es brillante en proyectos,
es que es vocacional,
es que es,
¿no?
Vocacional, es que tú tienes aire para eso, para gestar una casa, para llevarla a cabo, para presentarla, para convencer a la propiedad de que tiene que hacer esa casa y no otra. Una casa, un hospital, una escuela, lo que sea, ¿no? Pero claro, a lo mejor tiene dificultades en matemáticas, en física, estructuras, entonces hay que convencerle de que todo eso son armas para el fin final o el objetivo final, que son los estudios completos de la carrera.
Y que no se preocupe, que no siempre alguna asignatura a todos también se nos ha venido un poco
yo
abajo.
Yo tenía
¿eh?
Alergia a la física. A mí era abrir el libro de física y me producía picor de nariz, me picaba. Yo creo que era la impresión del papel, la tinta.
Lo que fuera.
Pero sí, era alergia a la física. Y mira, terminé la carrera de arquitecto. O sea que
todo se quiere.
Hay que poner los medios, buscar los momentos. Todo esto que han dicho estos señores en la tertulia anteriormente, es que lo afirmo, lo confirmo, lo ratifico y lo amplifico. O sea, es que
lo han dicho estupendo, pues.
Lo han dicho estupendamente. O sea, a mí ahora en la universidad me dicen las alumnas o los alumnos, ¿nos pone deberes para mañana? Digo, ¿qué? ¿En la universidad? Digo, no, yo lo que os sugiero, ejercicios, problemas, temas de estudio que vosotros podéis coger siguiendo mis indicaciones para confirmar, reafirmar y profundizar en el tema que yo os he expuesto. Pero yo en la universidad no puedo poner deberes. ¿Quién soy yo para poneros deberes?
Ni corregirlos, ni pasar deberes uno por uno a ver si están hechos.
Pero ¿sabes la verdad? Termino haciéndolo.
Les pones deberes porque lo piden, casi,
porque
¿no?
lo piden.
La carta.
Porque están acostumbrados. Gracias a Dios, esa promoción que tengo este año, están acostumbrados a que se les ponga deberes. Y entonces, de vez en cuando, pues les pongo. A ver, para mañana estas 5 integrales, estas 6 funciones que hay que estudiar.
Se van súper motivados.
Se van súper motivados y al día siguiente me entregan un papel de cuadritos, que yo lo odio porque en arquitectura... Yo prefiero no tener referentes nunca, ¿no? O sea, que las líneas vayan a su aire, no marcadas por unos cuadros. Bueno, pues en un papel de cuadritos y dicen, deberes de matemáticas. Primero de carrera.
El título, ¿no? El título, la fecha.
Y luego aquí estamos en contra de los deberes, si es que te lo piden.
Están con el chip.
Pero claro, yo no jamás obligo. Simplemente es que ellos necesitan tener una obligación, porque lo que más les cuesta, y esto salgo al hilo de lo que se ha dicho antes, es buscar el momento ponerse. Porque en una profesión o en unos estudios siempre hay algo que gusta mucho más. Yo que estoy más metida con los alumnos de primero, hay un par de asignaturas, sobre todo una que es análisis de las formas, donde hacen muchos estudios volumétricos y de maquetas con distintos materiales y demás, y esa es la que más atrae. Y yo es la que siempre les digo que la dejen para el final, como decía Aureli hace un rato en la tertulia. Uh-huh. Esta tiene que ser la última, porque a esa no le vais a regatear esfuerzo.
Porque la disfrutáis,
porque la
¿no?
disfrutáis, claro. Porque os gusta. Alguna vez os cortáis con el cúter y otra vez os quemáis con el soldador de metales que hay que utilizar. Pero os gusta, disfrutáis muchísimo. Ahora, ¿no os dejéis las matemáticas o la historia del arte para el final?
La porque historia del no arte le va a ir... también gusta,
sí,
¿no?
Sí, gusta cuando la lees, cuando te apetece. Pero cuando es una asignatura... con un examen, un trabajo,
ya
una
no
obligación,
tanto, ¿no?
ya no gusta tanto. Uh-huh. Entonces, lo oyen como un cuento, pero oye, que luego hay que examinarse y hay que hacer un buen redactado y tienes que dar cuenta de tus conocimientos y no hablar de el arco y la voluta. Hay que darle los nombres.
Con la terminología adecuada, claro.
Entonces, esto les cuesta muchísimo el no dejarse llevar por lo que me gusta y me apetece. Esto que pasa con 12 años y con 8, esto sigue pasando con 22, antes de terminar la carrera.
Hemos hablado mucho de la orientación universitaria, pero usted también ha dado clase en bachillerato.
También, muchos
años. Y es una etapa que los padres también se agobian mucho a ver qué estudios escogerá mi hijo.
Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que es que desde que estudiaron los padres que ahora pueden tener 40 o 50 años...
Ha llovido mucho,
ha
¿no?
llovido, pues ha llovido 20 años o 20 y tantos. Sí, sí. Y entonces la cantidad de carreras, grados, diversificación de materias que hay ahora en el mercado de oferta estudiantil no la había.
Claro.
O sea, si me remonto a mi época, que como ha dicho Josep María y Aureli, yo creo que somos más o menos de la misma cuerda, más o menos, pues en aquel momento estudiabas Derecho, Filosofía y Letras, Químicas, Físicas, Medicina, Arquitectura, Ingeniería, y no sé si había muchas más posibilidades, ¿no? Y elegías, a ver, luego las ingenierías tenían muchas ramas, tal. Pero claro, es que ahora cualquier cosa que puedas soñar
existe.
Es un grado verificado por Bolonia con un montón de créditos ECTS y horas de práctica en el extranjero. O sea que casi todo está inventado y eso no está al alcance de los padres, está... pero al alcance de que los padres lo busquen
claro.
y que se pongan a conocerlo.
Solo lo de la selectividad que ya se evalúa sobre 14, ya cuesta de ver, ¿eh? A veces,
sí.
lo de las
sí.
asignaturas que ponderan, las que no ponderan. Esto ya es
bueno,
una
pero todo
complicación
está
añadida.
Escrito y se lee y se entiende. Uh-huh. Y si no, los colegios, por lo menos la época que yo estaba, y supongo que ahora lo están haciendo incluso mejor, das mucha información a los padres en las reuniones de padres que hay que ir.
Hay que ir a las reuniones, esto lo hemos dicho.
Y
¿eh?
se lo explicas con una fórmula y qué asignaturas ponderan en esta modalidad y en esta otra y tal. Y los padres lo entienden, el que quiere ir, el que quiere atender y el que quiere estar al tanto para ayudar a su hijo.
Sí.
Los colegios hay tareas de orientación profesional, sesiones de orientación profesional. El que sale diciendo, yo no sé qué hacer, es porque ha puesto muy poquito interés, ¿eh? Porque se trabaja mucho.
Nos quedaremos con esta frase. La verdad que la entrevista ha pasado volando con tantos ejemplos y tantas historias cotidianas, bueno, de lo que os encontráis en la universidad.
Prometo volver otro día.
Pues aquí estaremos.
A terminar de
encantados de hablar pautas con usted sobre toda la orientación académica que dan a los universitarios de la Universitat Internacional de Barcelona.
Moltes gràcies, Magda.
Moltes gràcies, Maria José. Nosaltres amb l'entrevista arribem al punt i final del programa d'avui i ens trobem la setmana que ve aquí a Paraules d'Amor a Ràdio Estel. No hi falteu.